A Ràdio Estel comença Àngels.
Prop d'un 90% del total de llars amb nenes, nens i adolescents ateses per Càritas Diocesana de Barcelona estan en situació de pobresa severa. Això és 9 de cada 10 famílies. Repeteixo, 9 de cada 10 famílies. Aquesta és una de les dades de l'informe Cuidar i créixer en fragilitat, famílies, infants i adolescents en situació de vulnerabilitat, del que parlarem avui a l'Àngels.
Tots els diumenges a un quart de nou del vespre, Àngels, amb David Serra.
Bona tarda a totes i a tots. Comencem l'Àngels, el programa de Ràdio Estel, on els i les protagonistes són les persones, les entitats que s'esforcen dia a dia per al tercer sector social. Programa impulsat, com sabeu, per la Fundació Llegat Roca i Pi i que fem el Joan Andreu Parra a la producció, la Paula Moreno a les vies de so i qui us parla. Com us deia, en el programa d'avui ens volem centrar en l'informe que a mitjan d'octubre presentava Càritas Diocesana de Barcelona, Cuidar i créixer en fragilitat, famílies, infants i adolescents en situació de vulnerabilitat, i en què s'analitzen els factors que influeixen en la vulnerabilitat i exclusió que viuen les famílies ateses per aquesta entitat i en quines són les vulneracions dels drets de la infància que es produeixen. L'analitzarem i, sobretot, parlarem de les conseqüències amb la Míriam Feu, que és cap d'anàlisi social i incidència de Càritas Barcelona, que ja ens escolta. Míriam, bona tarda.
Hola, bona tarda.
De seguida repassarem algunes de les conclusions més definitives d'aquest informe, al qual fèiem referència tot just començar. Abans, però, sempre és interessant i important saber com s'ha realitzat i en què consisteix l'informe en qüestió.
Doncs mira, aquest informe s'ha realitzat a partir de l'observatori que tenim a Càritas Diocesana de Barcelona i en col·laboració amb el programa de Família i Infància. S'ha realitzat amb unes enquestes que s'han fet als adults, als pares o a les mares, i també als seus fills. En concret, se n'han fet 606 enquestes a adults i 464 als seus fills i filles, per recollir la mirada no només des de la part dels progenitors, sinó també dels seus fills i filles.
Això ja és un aspecte a destacar, no? Precisament que es parli també amb els fills, amb les filles, amb infants, amb adolescents.
Sí, aquí el que volíem és que ells també que poguessin participar, perquè creiem que és important que tant els pares com els fills participin de manera activa, no?, amb tot el que té a veure amb, en aquest cas parlàvem de l'exercici de la parentalitat positiva.
L'informe presenta dades que són molt preocupants. Jo crec que fins i tot són dades dures, però és la realitat del dia a dia, la realitat que ens rodeja i que a vegades massa sovint doncs allò que fem com si no existís. Per exemple, del total de llars amb infants i adolescents que teniu a Càritas Barcelona, un 89,2% es troba en situació de pobresa severa. Això és un 9 de cada 10 famílies. Mirem, quan parlem de pobresa severa, perquè la gent ho assimili i ho entengui, a què ens referim?
Bueno, la definició de pobresa severa la fan des de les estadístiques oficials, no? Tant a l'INE com a l'Eurostat, que estableixen un llindar a partir del qual totes les famílies que tenen uns ingressos inferiors doncs es consideren en situació de pobresa severa. I aquest llindar l'estableixen amb el 40% de la mediana dels ingressos de la població, que va fluctuant cada any. I en l'any 2021, que és l'últim que tenim, se situa a entorn d'uns 600 euros mensuals.
Per família?
Per família no, per llar unipersonal, per família.
D'acord.
Ja seria una miqueta més.
Però vaja, no pensem que tampoc és molt més.
No, uns 800 o 900,
Si anem desgranant altres dades, sí que parlarem i ens entretindrem més en les conclusions, però crec que és important també desgranar algunes altres dades. Per exemple, en l'àmbit laboral, només el 58,7% de les famílies ateses per Càritas treballen. Pel fet que treballin, això no garanteix en absolut que aquestes famílies puguin arribar a final de mes. En quina situació us trobeu més habitualment en quant a l'àmbit laboral?
Sí, o sigui, hi ha un percentatge de famílies que treballen, però el 51% de les que treballen menys de 20 hores a la setmana. Per tant, malgrat tenir una feina, segurament no arriben a final de mes. I també un 46% treballen sense contracte, és a dir, que amb unes condicions doncs, de total desprotecció i inseguretat, no? Que en qualsevol moment poden trencar la relació laboral amb elles i fins i tot si no cobren no tenen on reclamar-ho.
I també el fet de treballar a vegades sense contracte doncs implica que els sous que els hi paguen poden ser de tot tipus. Si ens fixem en l'habitatge, Míriam, les dades de l'informe també reflecteixen, per exemple, que un 60% de les famílies amb fills i filles no viuen en una llar digna, el que també influeix molt en l'estat emocional, del qual de seguida en parlarem. En aquest aspecte, crida l'atenció que un 31,5% de famílies, de les famílies amb qui tracteu, doncs que es veuen obligades a viure en una habitació o en pisos compartits. En la majoria de casos també pisos compartits o habitacions sense que hi hagi un contracte. Quines en poden ser les conseqüències? Com afecta, per exemple, no sé, una família el fet de no tenir un habitatge propi?
Els hi afecta molt i sobretot a l'haver d'estar rellogant una habitació els hi crea una sensació de molta inseguretat, no? Perquè el no tenir un contracte que garanteixi l'estabilitat et poden fer fora en qualsevol moment. I quan hi ha nens a darrere, doncs és un patiment doble pel pare i per la mare, no? Perquè els nens necessiten d'un lloc estable on poder arrelar-se, on poder anar a una escola propera i on poder tenir també a dintre de casa un espai on poder treballar, on poder veure's, on poder jugar i on no se'ls obligui contínuament a estar en silenci, no? Ens expliquen famílies que primer, si tens fills, ja els hi posen traves per rellogar habitacions perquè no volen nens. I segon, que els nens els obliguen a això, no? A fer silenci i a no molestar, entre cometes, quan en realitat els nens l'únic que poden fer és fer de nens, no? I bueno, són moltes les dificultats que tenen les famílies en aquesta situació i sobretot el temps, no? La durada de lo que poden estar amb aquesta situació, clar, no? Abans l'habitació de la lloguer era una situació molt temporal per poder passar a altres condicions millors i a dia d'avui el mercat d'habitatge no permet que aquestes famílies surtin d'aquesta situació, no? Perquè els preus estan impossibles i perquè la precarietat laboral, per altra banda, no permet tenir uns sous d'acord amb les necessitats que demana el mercat de l'habitatge. I a més tenim moltes famílies que acompanyem des de Càritas que estan en situació administrativa irregular i això vol dir que a vegades doncs, el no treballar amb contracte no disposen de les garanties que els demanen els llogaters, no? Quan llogues un pis et demanen que portis un contracte de treball. Les persones que ja no disposen d'aquest contracte ja automàticament es queden fora, no? I llavors ja no poden optar a llogar un pis.
I això passa també, per exemple, amb les polítiques d'habitatge que se'ls demanen moltes vegades o un contracte o uns ingressos mínims al qual doncs, moltes de les famílies no poden assumir.
Exacte. I a més és que tenim un mercat de l'habitatge o tenim una situació a casa nostra en la que no hi ha alternatives. No tenim un parc de lloguer social ampli per poder donar alternatives a les famílies que no poden accedir al preu de mercat. No existeix, no? A diferència d'altres països europeus, doncs aquí no l'hem construït al llarg dels anys i ara no el tenim. A dia d'avui és irrisori, no arriba al 2%.
Sí.
Per tant, no hi ha alternativa per a aquestes famílies. O sigui, el drama que veiem des de Càritas és que les famílies ens venen amb les maletes a la porta de Càritas perquè no tenen on anar. I l'única opció que a vegades tenen és llogar una habitació, però és que això ni tan sols és adequat per quan hi ha infants a la família, evidentment.
Exacte, és el que deies, no? En el cas dels infants necessiten el seu espai, necessiten poder cridar, necessiten poder jugar, fer esbarjo a casa, i si lògicament si tota la família ha de conviure en una habitació, que a més un pis compartit pel que sigui, doncs tot això se'ls limita i de quina manera. I has utilitzat el terme quan parlàvem de la feina, de la llar, d'inestabilitat. I això vull fer referència perquè potser una de les principals conclusions o la conclusió més important d'aquest informe se centra precisament en el que generen situacions com les que acabes de comentar, aquest patiment emocional que és grandíssim. De quina situació parlem i a quantes de les famílies que teniu a Càritas Barcelona i a partir d'aquest estudi que heu fet afecten?
Bueno, nosaltres a Càritas atenem unes 16.000 llars en el conjunt de l'any que implica unes 35.000 persones que viuen en aquestes llars, no? Per tant, és una xifra important i es complementa amb tota l'acció parroquial, que també són unes altres 39.000 persones més ateses a través de les parròquies, no? són volums importants de persones que tenim a casa nostra, no? Al nostre costat, i sobretot el que a l'estudi també volia anar una miqueta més enllà de les condicions socioeconòmiques amb les que viuen, i volia veure com això estava impactant en poder fer de pare i de mare, no? Perquè des del programa Família i Infància tenien com la inquietud de veure com està afectant això a poder fer el meu exercici de la parentalitat. I amb això els resultats mostren que les capacitats parentals són molt elevades amb les famílies que acompanyem. El que passa és que han de fer un sobreesforç molt, molt, molt gran per poder suplir totes aquestes mancances davant dels fills, no? I que moltes vegades aquest sobreesforç no acaba sent suficient, no? Perquè la desigualtat d'oportunitats amb aquests nens i nenes doncs encara és evident, no? Llavors, les conclusions de l'estudi es basen en aprofundir una miqueta on estan aquestes desigualtats i què hem de fer per revertir-les.
Quan parles de competències parentals, a què et refereixes?
Bueno, em refereixo a tot el que es necessita per poder estimar el teu fill i cuidar-lo, no? Uh-huh. Tot el que sigui la cura dels nens quan són petits, tot aquest l'acompanyament en el seu procés educatiu i de criança que necessita tot nen i nena i que, de fet, la Declaració de Drets Humans declara com a dret bàsic de qualsevol nen i nena de tot el món.
Sí, sí, sí. Ah, és que, per exemple, es parla que dos de cada tres pares i mares acompanyats per Càritas, Barcelona, segons consten les conclusions d'aquest estudi que heu fet, es troben en situació de patiment psicoemocional.
Sí.
Això és el triple que el conjunt de la població de Barcelona de 15 anys o més. Ah, són dos de cada tres pares i mares. Si anem a l'apartat, com també dèieu, que heu fet l'estudi, doncs heu parlat i d'infants, amb adolescents, 3 de cada 5 estan en situació també d'aquest mateix patiment psicoemocional.
Exacte, si ajuntem el que dèiem abans, no? Unes condicions socioeconòmiques que les tenen totes en contra, no? Per situació de pobresa, situació d'exclusió residencial, precarietat laboral, i a sobre aquest sobreesforç que fan els pares per poder exercir la parentalitat malgrat les circumstàncies i sense rebre en molts casos cap ajuda externa, o sigui, ni les administracions donen ajuda, moltes vegades no tenen una xarxa familiar, a vegades estan sols o estan soles, no? Doncs si ajuntem tot això, la repercussió és directa en el benestar emocional d'aquestes famílies, no? Tenen un estat de patiment, moltes vegades, no? D'angoixa, per poder fer de pares i mares en aquestes situacions. I això els afecta tant als adults com també afecta als nens, no? I si comparem amb la mitjana de la població, doncs és superior a la mitjana, no? Per tant, també una de les conclusions de l'estudi són com prevenir aquestes situacions de salut psicoemocional, uh-huh. Com prevenir-les i com tractar-les de les administracions, com donar resposta tant als infants, als adolescents, també, sobretot a l'adolescent, és un col·lectiu que també ara necessita doncs, molta ajuda en aquest sentit.
I que ha patit molt els darrers anys.
Exacte, que ha patit molt i sense estigmatitzar, no? Com la importància uh-huh. que té tot el tema aquest de la salut mental.
Sí, sí, sí. Clar, aleshores, potser amb l'ajuda econòmica per a aquestes famílies, que és necessària i això és evident, però clar, potser no és suficient si parlem ja també d'unes conseqüències, com deies, de patiment, d'aquest patiment psicoemocional. Cal alguna cosa més?
Sí, o sigui, nosaltres parlem de diverses coses que són necessàries. Una sí que és, efectivament, la part econòmica, sí. Nosaltres parlem d'una prestació universal per criança, no? O sigui, la criança hauria de ser un dret de tots els nens i de tots els infants, i per tant hauria d'haver-hi una prestació universal perquè totes les famílies poguessin gaudir d'aquesta estabilitat per poder exercir la criança. Això és com punt bàsic, no? Però al costat d'això s'han de garantir uns drets fonamentals que si no es garanteixen, doncs tampoc no permeten a aquesta igualtat d'oportunitats entre els nens, no? I un és tot el tema d'accedir a un habitatge digne, tot el que és accedir a una educació de qualitat i poder accedir a educació a l'escola i fora de l'escola, tot el tema de les extraescolars, és molt important que es garanteixi l'accés amb igualtat d'oportunitats uh-huh. a tots els nens i nenes, no? I a partir d'aquí, doncs garantir aquesta integralitat en la mirada dels infants que com és la que necessitem, no? O sigui, necessitem que la vida de l'infant doncs, es pugui veure des de tots els punts de vista, no? Que tinguin això, no? L'educació, l'espai, puguin tenir espais amb els seus pares de qualitat, no? I, uh-huh. i per tant, aquí doncs, centrem tota una sèrie de propostes en aquest sentit.
En aquest sentit, vosaltres en la presentació d'aquest estudi, aquest informe, posava èmfasi en la importància de com s'acompanyen aquestes famílies. El model que seguiu a Càritas, i que per tant podria extrapolar-se més enllà, quin seria?
Bueno, nosaltres a Càritas el que veiem que és molt important és crear uns espais de participació de les famílies en els que es puguin crear uns vincles amb la seva comunitat de referència. O sigui, una de les conclusions també de l'estudi és que tot el que és sentir-se part d'una comunitat i poder participar en comunitat reforça tot el procés de tota la resiliència i tota la capacitat de les famílies per superar les seves dificultats, no? Llavors, els projectes que estem promovent des de Càritas intenten buscar aquesta part comunitària i participativa. Són projectes inserits en els barris, on participa la gent del barri, tothom, i on volem que es creïn aquests vincles i aquesta xarxa social que moltes famílies de les que acompanyem doncs, no tenen, no? Això és un primer punt. I després ja també hi ha uns serveis més especialitzats segons les necessitats que tingui cada família, no? Evidentment també hi ha tot l'acompanyament psicològic, tota la cobertura de necessitats bàsiques i poder accedir, doncs també tenim una xarxa d'habitatge social molt limitada perquè, clar, som una entitat social, però també doncs, és una manera també de que tinguin un espai on poder estar mentre no puguin accedir a un altre pis del mercat.
Ara que parlaves d'aquests espais doncs, que intenteu construir i que són una realitat ja, suposo que et referies també en part a aquestes que són diu, espais polivalents, oi?
Exacte.
Que en teniu, si no vaig errat, en teniu quatre, a la diòcesi de Barcelona, que són com espais integradors dins del barri, no? Que hi participa tant i oberts. Sobretot el més important és que són espais oberts, és a dir, que hi ha per aquesta gent doncs, que potser que segur que té aquesta necessitat, que té aquesta mancança, però també oberts a tota la gent del barri que vulgui.
Exacte, són projectes totalment oberts, participa tothom i la gràcia és que són doncs, intergeneracionals i interculturals, no? Pots participar des de persones grans que es troben soles en el barri, no? Fins a famílies amb fills, fins a nens que puguin tenir espais més lúdics, no? O sigui, que siguin un lloc de trobada de persones del barri, obert a tothom, i on es creguin aquests vincles i aquestes xarxes que es demostren com a molt necessàries per totes les persones.
Aquest és un tema del qual aquí a l'Àngels en volem parlar i ja pensem que ben aviat en les properes setmanes doncs, el tractarem més en concret perquè ens ha semblat molt, molt interessant aquests espais polivalents. Míriam, ho hem de deixar aquí. Míriam Feu, recordem, cap d'anàlisi social i incidència de Càritas Barcelona. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Gràcies per tot i molta sort.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Ja sabeu, aquesta temporada triem sempre una cançó per acomiadar el programa. La d'avui té un títol que, bé, a mi m'agrada especialment. És La meva gent, una cançó a mitges entre La Pegatina i Els Amics de les Arts. Ens retrobem diumenge vinent. Bona setmana i moltes, moltes gràcies per ser-hi. Que mai no hi ha un sol destí. He fet volar els sentits que em despertaven de...
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi.
I les fronteres.
I ja no pertanyo ni a l'adreça del meu nom.
He vingut de lluny i sense mirar enrere.